Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
Comencem, doncs, aquesta nova edició de les veus del matí, com dèiem, parlant avui d'una novel·la que es diu La Comunitat. I per fer-ho tenim a la seva editora, Mari Sampere, que ens acompanyarà parlant d'aquest llibre de Nika Norlin i publicada per l'editorial Les Hores, també traduïda per Albert Herranz. Molt bon dia, Maria, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Supercontenta de compartir amb vosaltres aquesta lectura.
I poder descobrir una miqueta quin és el rerefons de tot plegat. A mi m'agradaria poder començar avui a que ens poguessis definir qui és Nika Norlin i què la fa una veu singular dins la literatura sueca.
Doncs bé, Nika Norlin és una artista, bueno, és una persona d'aquestes com molt polifacètiques, que fa moltes coses i totes les fa bé. Realment és una, és cantant, és periodista i ara darrerament va començar el 2020, però després amb aquesta novel·la que nosaltres hem traduït al català, que ja va escriure el 2023, va entrar en l'àmbit de la literatura i de l'escriptura, primer amb un recull de contes i després amb aquesta primera novel·la, que seria aquesta La Comunitat, que realment ha tingut molt bona acollida tant pels lectors com pels crítics a Suècia, i també ha estat traduïda a més de 14 llengües, és a dir, que ha estat també com molt, no, com un bon encert també a abocar a la seva creativitat, no, que de vegades, com deia, aboca, i és pel que inicialment se la coneixia com a cantant i música, per ara entrar, doncs, en el món de les lletres. Aquesta novel·la és particular, ens va interessar molt publicar-la en català, pels temes que tracta, perquè com veurem una mica més endavant, no, és una reflexió sobre la vida que portem, la intensitat de les nostres vides a la societat contemporània, i això ho contraposa també amb, no, a altres possibles vides alternatives, i alhora també per l'estil narratiu d'aquesta autora. És una autora, una novel·la molt fragmentada, amb capítols curts en els quals ens parlen de diferents personatges, que serien els protagonistes, no, els que conformen aquesta comunitat, que és el títol del llibre, La Comunitat, i a partir de diferents veus, que bàsicament el que fan és resseguir-nos la vida de cada un d'aquestes 7 persones que viuen junts en aquesta estranya comunitat, doncs, amb aquesta narrativa tan fragmentada, doncs realment ens aconseguirà captar la nostra atenció i, mentre veiem què els hi passa als protagonistes, també qüestionar-nos a nosaltres com vivim o quina és la manera en què volem viure.
Doni-do, tot el que ofereix la comunitat, eh? En poques paraules ens has descrit perfectament aquest llibre, no? Un llibre que fa una història també que sigui com molt especial, però m'agradaria també conèixer una miqueta per què creus que el llibre ha connectat tant amb els lectors a Suècia? I si creus que també pot arribar a connectar amb els lectors d'aquí, per exemple?
Doncs mira, principalment penso que la protagonista, l'Emily, és una noia, en aquest cas té com uns 32 anys, que podria ser com qualsevol de nosaltres, encara que siguem una miqueta més grans, com és el meu cas, però que portem tots una vida molt intensa, no? Amb moltes exigències, no? Familiars, laborals, personals, molta autoexigència, una mica aquesta bogeria, una mica que portem a les vides contemporànies. Penso que per això molta gent es pot identificar amb la protagonista, en la mesura que, en aquest cas, ella el que comença és a tenir, doncs, atacs d'ansietat i d'angoixa per aquesta intensitat de vida que viu, que sembla que no l'acaba de realitzar, la fa viure i fer moltes coses, però això no l'omple, i al final acaba amb aquest burnout laboral, però també personal, no? Amb aquesta angoixa vital, i és quan decideix deixar la vida a la ciutat i anar-se'n a viure al camp. I aleshores penso que tota aquesta realitat, evidentment, en el personatge de l'Emily portada a l'extrem, fa, no, que molts de nosaltres ens identifiquem en certs aspectes de la seva vida, no, que podien ser aplicables a la nostra, no, amb aquesta autoexigència en diferents àmbits de que conforma la nostra vida. I aleshores també ens podem identificar amb aquesta reflexió o en el per què diferents personatges, en aquest cas nosaltres seguim a l'Emily, però l'Emily, un cop se'n va al camp, el que li passa és que contactarà, veurà uns personatges que conviuen junts, que són aquestes comunitats, aquesta comunitat, que són com unes 7 persones molt diferents entre elles, i aleshores el que farà és començar-los a conèixer, i a partir d'aquí entendrem per què cada una d'aquestes persones, que també vivien a la societat com nosaltres, ha acabat vivint en aquesta comunitat, però no només això, sinó que també ens encararà amb preguntes que ens podem fer nosaltres mateixos sobre què és millor, viure a la ciutat, viure al camp, què sacrifiques quan vius a un lloc o quan vius a un altre, no? Això que diem tots, ho deixo tot i me'n vaig a la muntanya. Això també comporta unes renúncies i, evidentment, sempre en un lloc o altre i aquesta necessitat de que al final vivim en comunitats, a no ser que te'n vagis a viure com un ermità, vivim en comunitat, de manera que evidentment has d'interactuar, s'han d'establir unes normes de funcionament i això és el que l'Emily també, quan va allà i coneix aquesta comunitat, comença a qüestionar, no? Qui fa què, qui fa, no? Si tothom es conforma amb el paper que li han donat, qui lidera, com es prenen les decisions, totes aquestes grans preguntes que també ens poden tocar a nosaltres, no? En el nostre dia a dia, és a dir, en aquest cas passant una comunitat en el camp, però evidentment aquestes dinàmiques de relacionals o de poder es repliquen, no? Es repliquen a la feina, es poden replicar en un altre sentit, però també entre els amics, a la família, no? Hi ha molts àmbits en què totes aquestes dinàmiques també s'hi poden veure reflectides i on també nosaltres ens podem veure interpel·lats, no? Per aquestes dinàmiques entre les persones humanes.
Així doncs, entenc que els temes principals de la novel·la són aquests, no? És la relació, la convivència, i a través també de la protagonista podem fer-nos aquestes pròpies reflexions, no?
Exactament, o sigui, aquí veurem com aquesta Emily, la nostra protagonista, quan deixa la ciutat i se'n va a viure al camp, és quan comença a entrar en contacte amb aquest grup i aleshores comença també a qüestionar, no? O sigui, intentes veure qui mana, com es prenen les decisions, quines normes s'han establert, qui lidera. Veu també, no? I també això formaria part, l'autora fa una analogia entre el que seria el nom de la comunitat amb una comunitat de formigues, val? De manera que cada un d'aquests 7 personatges molt diferents, veiem com cada un està, o sigui, naturalment acaba especialitzant-se en una tasca com les formigues, no? Hi ha la formiga treballadora, les formigues procreadores, la formiga reina, no? Una mica com aquesta, fa com una analogia entre un formiguer i aquesta petita comunitat que s'està creant allà, on naturalment, però la pregunta és si és tan naturalment com sembla, cada un va assumint un rol, no? Hi ha el que treballa, hi ha la que és més intel·lectual, hi ha la que és més líder, hi ha un que sembla com més, no? Una parella que serien més basats o cap a la procreació, i veiem una mica, no? Com cada un d'ells està aportant en aquesta comunitat i al final la suma de tots ells fa que aquest petit món funcioni, però evidentment, no? Ja veurem de llegir el llibre amb certes renúncies, no? Al final s'han d'establir unes normes, com es prenen les decisions, tots aquests temes són els que travessen també la història.
És a dir, que podria acabar sent com un llibre fins i tot d'autoajuda, no? Per veure doncs, què és el que els hi passa a cada personatge, si nosaltres ens podem sentir identificats més amb un que amb l'altre, per què ha pres aquestes decisions, perquè jo no m'atreveixo, per exemple, podria anar bastant per aquí també, no?
Bueno, l'autora ve a dir que no pretén en cap cas ser un llibre d'autoajuda. El que passa que normalment en la narrativa, quan llegim, hi ha coses que ens interpel·len al final, no? Clar. I veient què li està passant als altres, pots autoqüestionar-te certes coses, però realment no. O sigui, el que realment veurem és diferents històries, diferents darrere d'aquests 7 personatges, diferents motivacions, també és molt important. No tots estan allà pel mateix motiu. N'hi ha que fugen per alguna raó de la societat, n'hi ha que per ells, més que una fugida, no? Per deixar de ser un lloc, és un refugi, no? O sigui, busquen una seguretat que potser la societat, no, la vida de la ciutat no els està volent donar. Llavors, hi ha diferents motivacions, no? Al darrere dels impulsos que fa que aquesta gent estigui vivint aïllats, no? Del món de la ciutat i en aquesta natura. Hi ha també tota una gran reflexió al voltant de la relació amb la natura. Quan ens allunyem o ens apropem no? De la vida de les ciutats, quan lluny estem, no? del cicle natural de la vida, però que al final, i és una de les reflexions, no? Ens reconnecta també estar amb la natura, no? amb una vida més tranquil·la potser, no? Tot i que evidentment veiem que això també pot comportar certs sacrificis i que potser no tothom vol aquesta vida a la natura, que de vegades també tenim molt mitificada. Podríem dir que també desmitifica una mica aquesta vida idíl·lica que tots pensem que és viure al camp.
I tenir fins i tot com la ment una miqueta com més oberta, no? Fins ara no m'havia donat compte que això em podia portar tal cosa i gràcies a aquesta novel·la doncs ho puc tenir o arribar a tenir present i contemplar-ho a la meva vida.
Sí, el que fa l'autora realment és intentar treure aquests, com aquests prejudicis que tots, no, tenim o que la societat contemporània imposa, no? Hem de treballar, hem d'estar actius 24 hores per 7, hem de ser els millors i intentar veure, no? O intentar entendre altres dinàmiques, com si això cal o no, no? El judici dels altres, sempre a la vida a la ciutat estem molt pendents de què diran els altres, de la feina, els amics, els llocs, i aquí és una mica més anar com més endins i fer aquesta, com aquesta més reflexió, no? De com s'ha seríem si no tinguéssim tot aquest judici moral o social, no? I com seria la vida, si podria ser tot més, com deies tu, sense tants perjudicis, tot més lliure, clar, tot més natural, no? Si això és possible, fins a quin punt? Dir, realment no és que ho lloï ni ho critiqui, no? És com una, és, hi ha coses a fa, en el rerefons de tota la història de tots els personatges, hi ha, bueno, podries, de vegades hi ha certes coses que et poden semblar bé i hi ha certes coses que et poden no semblar bé, i és una reflexió una mica al voltant dels diferents arguments o de les diferents històries que travessen la novel·la, que et planteges, bueno, que et vas fent aquestes preguntes també tu mateix, no? I una mica te la pots aplicar, com dèiem, no? A la teva vida o al teu dia a dia.
Per què aleshores l'editorial aleshores va apostar per publicar aquesta novel·la, Maria?
Nosaltres, l'editorial Les Hores, pels qui no ens coneixem, som una editorial que fem narrativa de ficció en llengua catalana. Portem, aquest any és el nostre, farem 9 anys, aquest any, és a dir, que ja portem un bon trajecte, i nosaltres publiquem narrativa de ficció en llengua catalana, principalment, diem, no, d'aquesta narrativa que diríem com més intimista, és a dir, relacionada amb les grans reflexions que ens fem a la vida, no, com vivim, què fem aquí, el pas del temps, les relacions humanes, no? Hi ha el Kafka, les cartes a un jove poeta, no? Fa una reflexió que ens agrada molt, que diu que penso que només hem de llegir els llibres d'aquells que mosseguen i punxen. I una mica aquesta seria la filosofia que intentem, pretenem o intentem fer quan fem la nostra tia, triar aleshores. És a dir, publicar llibres en llengua catalana que realment et remenin una mica o et facin reflexionar, no? Com hem vist, seria el cas d'aquesta novel·la, amb aquesta reflexió sobre com vivim, com ens relacionem a la ciutat, al camp, com s'estableixen les normes i les dinàmiques personals, que pensem, doncs, que s'adiu molt bé amb una mica, no? amb la filosofia o amb el catàleg editorial que vol publicar aleshores.
I en aquest cas, quin paper ha tingut la traducció de l'Albert Herranz per traslladar la veu de l'autora al català?
Realment, nosaltres, com deia, fa 9 anys que estem en el món editorial. En els nostres inicis, no, una de les principals claus que ens va dir tothom, i evidentment com a lectors ja ho havíem rebut, però realment quan estàs a l'altre costat com a editor veus que és fonamental, és tenir una bona traducció, una traducció acurada, no només per poder transmetre la història, els personatges, sinó evidentment per transmetre també l'estil narrador de l'escriptor. Al final no tothom escriu igual, és a dir, el traductor ha de tenir l'habilitat d'intentar traduir, evidentment, no? La sintaxi en llengua catalana, fent una traducció correcta, però també mantenint l'estil, no? De l'autor, en aquest cas és un estil molt àgil, molt fresc, no? Que és el que fa servir aquesta narradora. I després també és molt important, no? Doncs per poder ser capaç de traduir al nostre imaginari, només en aquest cas català, moltes reflexions, no? Que potser són més, pertanyen més a l'imaginari col·lectiu dels suecs i que hem de traduir, per exemple, no, a la nostra realitat catalana, no? O a la nostra manera de fer. No? En aquest cas no hi ha molts elements que siguin molt pròpiament autòctons de Suècia, és a dir, no seria aquesta la principal complexitat de portar aquest llibre català, però potser sí l'estil narratiu, aquest estil com fresc, dinàmic, una mica barreja també com una forma com de diari, tant, no? Que és la nostra protagonista, escriu com, sempre que escriu com un diari, com unes cartes, i això ho barreja molt, doncs, amb la frescura dels diàlegs, no? que van apareixent al llarg del text. Crec que aquests són com els principals reptes que ha hagut d'encarar l'Albert Herranz, que ha fet una gran traducció segons el nostre punt de vista.
Clar. Quin tipus de lector creus que pot connectar més directament amb aquest llibre?
Jo crec que aquest llibre podria ser un bon regal o autorregal, no? Cada vegada ens autorregalem poques coses, per qualsevol lector de totes les edats. És a dir, jo crec que des de 18 anys fins a 118, que diem, podria ser una novel·la molt transversal. No és una novel·la literàriament molt complicada, és a dir, no és allò, unes frases enrevessades o uns conceptes molt, molt complicats, sinó que és una novel·la molt amena, molt discreta, pel que diem, no? Seguim la vida de 7 personatges diferents alhora que la nostra protagonista, Emily, els va coneixent, és a dir, l'autora combinaria aquests, segons en diferents capítols, aquestes dues visions, és a dir, el que l'Emily li va passant i com l'Emily els va coneixent, però alhora també, en capítols intercalats, ens explica com cada un d'aquests 7 personatges ha passat a formar part d'aquesta comunitat, és a dir, coneixem la història de cada un d'aquests 7. No? De manera que és una història com molt coral, amb diferents personatges, tot molt diferent, hi ha molts temes que travessen la novel·la, no? els que hem comentat fins ara, no? I realment crec que pot interpel·lar a molts tipus de lectors actuals, contemporanis, preocupats, el que dèiem, no? Per com vivim, no? com ens relacionem en el món d'avui, però també la nostra relació amb la natura i també, no? Quina responsabilitat també tenim, no? Hem de viure a les ciutats i implicar-nos en la vida de la societat on pertanyem, d'aquest món on pertanyem, o apostem per aïllar-nos del món i viure en la nostra pròpia petita comunitat aïllada de tot. Tot aquests serien com temes, no? De darrere fons de la novel·la, que crec que poden interpel·lar molt al lector i que s'ho passarà molt bé amb aquesta novel·la. És una novel·la entretinguda, que et manté l'atenció, no? Vull dir que és una novel·la molt, molt, que deia, com per tots els públics i per passar una bona estona al final amb aquestes reflexions de fons.
Com a editora, creus que és una història que pot atrapar? Des del principi?
Sí. Sí, jo penso que sí. Inicialment només seguirem a l'Emily, o sigui, veurem aquesta vida que porta a les ciutats i com aquesta entrada comença a entrar en crisi en aquesta ciutat. I aleshores sembla que només sigui ella la protagonista, però ben aviat ja veurem com comencen a entrar tota la resta dels 7 personatges i aleshores la novel·la ja agafa un dinamisme que ja no, pràcticament ja no pots parar de llegir a veure què més passarà, no? o a veure què passa, no? I per què passa el que passa. No volem desvetllar gaire res més.
Que bé. Doncs amb ganes de poder-la llegir. Ja està a la venda on podem trobar la comunitat Annika Norling.
Annika Norling. Bé, doncs, sortosament ara, després d'aquests 9 anys, ara ja ens podeu trobar a qualsevol llibreria, la llibreria del vostre poble, del vostre barri, de la vostra ciutat, ja hi som, així que ens podeu trobar a tot arreu i esperem que moltes paradetes també de Sant Jordi doncs, també tinguin aquesta proposta, que com deia és un molt bon regal per pràcticament qualsevol edat, a partir de 18 o així, no? Seria una mica aquesta els lectors o els lectors que nosaltres estem buscant. Però sí, a qualsevol llibreria ja ens trobaríeu.
Gràcies, Maria Sampere, editora de la novel·la La comunitat d'Annika Norling. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i per desvetllar-nos alguna cosa més d'aquest nou llibre.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon Sant Jordi per tothom. Falta una mica, però ja...
Sí, però ja el comencem a ensumar, sí. Eh? Ja hi pensem. Doncs moltíssimes gràcies. Fins la propera. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.